El suplement.
Bon dia, són les 6, comencem aquí el suplement. I ho fem pendents de l'incendi al massís de les Gavarres. Les pròximes hores seran crucials per a l'evolució d'aquest foc, que està estabilitzat des d'ahir a les 10 de la nit. L'incendi afecta unes 2.300 hectàrees, també habitatges. Concretament s'han cremat 4 cases, una nau industrial i alguna instal·lació per animals. El govern i els bombers de la Generalitat adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'avui, amb l'arribada d'una altra onada de calor, la segona de l'estiu, podrien afavorir encara més la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis. Uns 400 bombers i un centenar de militars es mantenen treballant sobre el terreny aquesta nit i continuen treballant fent tasques d'extinció al massís de les Gavarres. Anem a la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
Ha estabilitzat aquest incendi a les Gavarres. Afecta 2.300 hectàrees i preocupava sobretot el flanc dret perquè el potencial era de 30.000. Tot i aquesta estabilització, ve una onada de calor i aquest diumenge hi torna a haver marinada. Per tant, prudència. David Borrell és el cap dels bombers.
Ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil i no s'ha pogut, diguéssim, arribar, diguéssim, a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha remarcat que continua el confinament per ara als 7 municipis afectats, que són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. També està prohibit accedir a les Gavarres fins a mitjans de la setmana que ve, i és que preocupa que hi pugui haver un nou incendi d'aquesta magnitud.
Important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies. Molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa, perquè ens genera doncs molts mals de caps i, òbviament, doncs, totes les afectacions que això provoca al conjunt del país. Per tant, molt...
Durant tota la nit continuaran treballant 475 bombers a la zona, també 100 membres de l'UME de l'Exèrcit i els ADFs. A la zona afectada per ara hi ha 4 cases cremades, també una desena d'afectades, en aquest cas afectacions a cases, a una nau industrial i a zona amb bestiar. Sobre l'inici del foc, una persona detinguda per imprudència greu, perquè el foc va començar per l'ús d'una serra radial que està prohibit aquest diumenge, passarà a disposició del jutge.
Malgrat que sembla que les coses milloren, hi ha veïns que no les tenen totes, perquè segons han explicat, la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot dissabte. Ignasi Casamitjana viu a la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i encara no ha pogut tornar a casa.
Com a veïns que estem preocupats per la nostra vivenda i com va el foc, pues és com una muntanya russa. Et diuen una notícia bona i cap d'unes hores et diuen una dolenta. I anem així.
El cas de Marta Puig, que viu en un mas al mig de les Gavarres, és molt gràfic.
Tenim el cotxe preparat, amb roba, els documents importants i a punt de marxar. Els nens estan amb uns amics al poble, a la Bisbal, i el meu home i jo ens hem quedat aquí, a la retaguàrdia.
Divendres alguns veïns van veure directament com aquest primer gran incendi de l'estiu cremava casa seva. Quan passa una cosa així, el que és bàsic és tenir una assegurança de la llar, que normalment sempre inclou els danys per incendi. Pràcticament tothom en té, perquè si tens hipoteca la llei t'hi obliga. És vital comunicar el que ens ha passat abans de 7 dies perquè l'asseguradora comenci els tràmits per pagar. Ho explica Enrique García, portaveu de l'OCU a Espanya, a 3Cat Info.
I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
Com dèiem, el treballador que hauria provocat l'incendi utilitzant una radial passarà avui a disposició del jutge. Segons els experts en dret laboral consultats per Catalunya Ràdio, podria haver de fer front a penes de presó per imprudència. Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda.
El Codi Penal imposa penes de presó a les quals podria enfrontar-se aquest treballador, però podria enfrontar-se també l'empresa. Al final, o sigui, no podem oblidar que aquesta persona no està fent treballs de manera autònoma, sinó està fent treballs contractat per un tercer.
Per cert, que l'incendi de les Gavarres ha obligat a suspendre la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, segons ha explicat l'alcaldessa del municipi, Laura Millán, en declaracions d'aquesta emissora. Han optat per cancel·lar l'esdeveniment i garantir la seguretat i destinar els esforços ajudant les tasques contra el foc.
Cancel·lem definitivament, i com que de cara de demà no sabíem com evolucionaria, però sí que, evidentment, tot el muntatge que tenim allà tampoc podíem deixar-lo més temps si realment no fèiem la cantada de veneres, i en coordinació amb l'organització dita que doncs hem decidit cancel·lar-ho.
L'organització de la cantada de veneres es posarà en contacte amb els espectadors per informar-los del procediment per retornar-los l'import de les entrades. Avui comencem aquest dissabte doncs pendent d'aquest incendi de les Gavarres, aquell suplement entrevista amb els afectats durant les diverses hores d'aquest programa. A banda d'això, connectarem també quan hi facin compareixences en directe des del centre de control de comandament, i anirem fent doncs, per tant, tot el seguiment d'aquest incendi, el primer gran incendi de la temporada a Catalunya. Hi ha també altres notícies destacades de la jornada. Incendi a banda, ha acabat fa pocs minuts el discurs de Donald Trump des del National Mall de Washington en motiu del 250 aniversari dels Estats Units. Hem sentit el discurs habitual de Trump, més proper a un míting polític que no pas a un missatge institucional, una intervenció molt patriòtica i plena de superlatius, en què Trump ha fet gala del seu ideari, com la defensa de la segona esmena de la Constitució que permet la tinença d'armes. Com ja va fer ahir, Trump ha tornat a atiar el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics.
We don't want communists in our country.
Ho sentíem, com carregava contra el comunisme, deia que no volen comunisme en aquest país. La intervenció ha començat amb més d'una hora de retard. De matinada, les autoritats han hagut d'evacuar temporalment l'esplanada on es fan els actes de celebració per l'amenaça d'una forta tempesta elèctrica. Washington i altres ciutats viuen un cap de setmana d'onada de calor amb temperatures properes als 40 graus. I més coses. Veneçuela anuncia ajudes econòmiques després dels terratrèmols mentre creix el malestar dels afectats. Entre les mesures, la presidenta interina Delcy Rodríguez preveu una ajuda mensual durant 6 mesos per als damnificats més greus i subvencions de fins al 80% en préstecs hipotecaris per facilitar l'accés a l'habitatge. L'anunci arriba enmig de les protestes a l'estat de La Guaira, per com el govern està fent la gestió d'aquesta crisi sanitària i humanitària. I segons les últimes xifres oficials, el balanç de víctimes mortals s'eleva a pràcticament 3.000 persones, 2.954 i més de 16.500 ferits. Més de 16.000 persones han perdut l'habitatge i almenys 157 continuen desaparegudes. I viatge del papa de 4 hores a l'illa italiana de Lampedusa, porta d'entrada de la immigració per mar al continent europeu, on Lleó XIV reclama que Europa assumeixi la seva responsabilitat pels morts al Mediterrani.
Els morts en aquest mar són les víctimes tant de decisions preses com de decisions no preses. El desinterès pel bé comú i la corrupció en els llocs d'origen. Un sistema econòmic mondial que genera pobresa i exclusió.
Que genera povertà ed exclusione.
El papa ha dit que Europa té la capacitat de solucionar el problema promovent el desenvolupament per tal que ningú no es vegi obligat a migrar. Més de la meitat dels 14.000 migrants que han arribat aquest any a Itàlia per mar ho han fet a l'illa de Lampedusa. Són ja unes 1.400 les persones que anaven en pastera que han perdut la vida al Mediterrani durant aquest primer semestre del 2026. Són unes 600 més que el mateix període de l'any passat. És la Ludwig Band, actuava aquesta matinada a Canet de Mar, un concert de Maria Jaume servit per donar el tret de sortida al Canet Rock, que s'allarga durant tota la nit fins que surti el sol, també tota la matinada. El cartell, a banda de Maria Jaume, el completen, entre d'altres, la Ludwig Band, ara la sentíem, els Tiets i els Catarres. A Canet de Mar hi tenim en Marc Ruiz.
La lluita contra el foc ha estat present al Canet Rock. El festival hi ha dedicat un vídeo, però els artistes han recordat els bombers en diverses ocasions. És el cas dels Amics de les Arts, que els han dedicat segurament t'estimo. Els barcelonins han arribat al Canet Rock amb una banda de funky al darrere i un públic que se sabia totes les cançons al davant. Hem vingut a robar-vos les dones, Ja no ens passa, L'home que treballa fent de gos, Louisiana o Els camps de cotó, però també No ho entens, una cançó del 2017, o Armengol, del seu primer disc. Ginestà també ha recordat els bombers que lluiten contra el foc de l'Empordà amb el clàssic Estimar-te com la terra. Han presentat el seu disc més madur, Gira tot igual però diferent, amb hits ballables com Mua 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 o La vuitantera al mirall, i com Més marcada la casa, amb lletres que fan èpica de la quotidianitat com Les coses senzilles.
I en esports, el Mundial de Futbol, França s'ha classificat per als quarts de final en derrotar el Paraguai 1-0 amb un gol de penal d'Mbappé. També s'ha classificat el Marroc després de guanyar el Canadà per 0-3 amb dos gols del futbolista del Girona, Unai i un de Brahim. En ciclisme, Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Bisma s'han endut la primera etapa i un contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Avui, segona etapa entre Tarragona i Barcelona, amb final també a Montjuïc. En bàsquet, Will Clyburn no seguirà al Barça després que el club hagi fet efectiva la clàusula de tall. És la novena baixa blaugrana del curs. Més futbol, a segona, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de l'osonenc Miqui Codina. El defensa va jugar al Zamora la temporada passada. I en motor, avui a les 4, cursa allargada al Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 amb el líder Kimi Antonelli des de la pole.
El suplement, amb Roger Escapa.
Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat, amb la col·laboració de Fundació La Caixa i Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
El suplement, amb Roger Escapa.
Som el suplement, som a Cat Ràdio, l'ofici d'educar l'Isabet Pedrosa, cada diumenge, a l'hora que, si tenim molta sort, els nens encara dormen.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio.
M'agradaria parlar de la inadaptabilitat del sistema educatiu en l'educació secundària obligatòria. Molts alumnes, ja sigui amb nivells superiors o inferiors a la mitjana o senzillament necessitats diferents, tenen dificultats a diari per centrar-se i adaptar-se als estudis, ja que hauria de ser aquest i no ells qui s'adaptés a l'altre. És per aquest motiu que hi ha un munt de casos de fracàs escolar on els alumnes no poden treure tot el rendiment i potencial que tindrien per aconseguir els resultats desitjats i, per tant, accedir als estudis que ells desitgessin.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit Martí Calard, de quart d'ESO de l'Institut Vilafranca 2. Sense ChatGPT, alguns joves reconeixen que no s'haurien graduat. La IA ha entrat en tromba a les aules i ja la fan servir el 92% dels alumnes i el 86% dels professors, mentre el sistema educatiu encara corre per adaptar-s'hi. Tanquem un curs marcat per la intel·ligència artificial i les vagues amb la tertúlia de joves, però ens acompanyen...
Nil Alberdi Alzinet, de primer de batxillerat a l'Institut Joan Puig i Ferreter de la Selva del Camp. Rita Quadrado Batlle, de segon de batxillerat a l'Escola d'Art de Vic. Roger Llobet Ricol, estudiant de primer de batxillerat a l'Institut de Vilafant, a l'Alt Empordà. Roc Ferran Flores, de primer de batxillerat, també a l'Institut Joan Puig i Ferreter. Asier Álvarez, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Josep Tapiró de Reus. I Laura Díaz, de segon de batxillerat, també a l'Institut Joan Puig i Ferreter.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa. A l'ofici d'educar, a Joves Pro, radiografia d'un curs marcat per la IA i les vagues. Últim programa de la temporada. 6 joves, 6 neguits i moltes preguntes obertes. Benvinguts, benvingudes. Com heu acabat aquest curs? Una paraula de cadascú com a ronda per començar?
Jo, esgotadíssim.
Aviat, acabat aviat.
Bé.
Bé.
Molt crític.
Ahà, Laura?
Jo, frustrada.
Frustrada? Ostres.
Força cremat.
Ui. Alguns heu acabat etapa, la selectivitat. Aquest any hi havia el lema aquest d'un espau en pau. Què ha predominat, la pau o l'estrès?
La competencialitat absurda. Però jo diria que la pau de la pau, perquè després de batxillerat era prou tranquil.
Sí, és com que quan arribes a l'ESL ja és com, vale, ja està, ja he acabat. És com que els 3 dies de les pau van ser supertranquils, en realitat. Va ser pitjor la setmana anterior.
Sí.
Laura?
En el meu cas, l'estrès, eh? Jo crec que va ser l'acumulació de cansanci de tot el curs, més els canvis aquests a última hora dels exàmens, que la pau no, en pau no va ser.
No ha regnat la pau. No. Què hi farem? Comencem amb les vostres faleres.
¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego amar a Dios. ¿Quién pudiera vivir entre los dos?
Doncs el neguit del Nil és sobre l'auge del cristianisme que ell detecta al seu voltant. Diu que cada vegada se'n parla més i el seu institut percep que de sobte hi ha companys que es tornen gairebé fanàtics de la religió i d'anar a missa. Puja el cristianisme i també el catolicisme. Un 45% dels joves es declara catòlic, mentre que fa 5 anys la xifra era només del 30%. Parles, Nil, de comercialització del cristianisme i et preguntes per què i poses com a exemple l'últim disc de Rosalía que estem sentint. Recordem també que hi ha hagut la pel·lícula Los Domingos, tot un fenomen, 5 Goyas, similars, doncs, La Llamada, La Messias dels Javis. Està ben vist, Nil, això de ser cristià ara entre alguns joves?
Bé, sembla que cada cop més, jo ho estic veient al meu entorn, amics, que no ens n'havien parlat mai, de sobte van a missa, volen fer la comunió, fan catequesi, i és algo que és, jo detecto també a xarxes socials, que hi ha com un estil de vida ara que és seguir a Déu i fer-ho tot bé per agradar a Déu.
Bueno, i hi ha qui diu que el perfil ha canviat una mica, no? Que són joves que ja no és per tradició familiar, sinó que d'alguna manera han sentit la crida, no? Joves que busquen, doncs, això, referents o un espai, una comunitat, sentir-se acollits, no? Tu què creus que busquen aquests joves, Nil?
Sí, jo crec que més que una crida és que a la nostra edat hi ha molta gent que està desorientada i que no sap com encaminar la seva vida, i això al final la religió et porta per un camí ja estipulat que tu només has de seguir-ho i entregar-te a Déu, teòricament. Hi ha molta gent que així se sent, doncs, més abraçada per Déu i ho segueix així.
I la part aquesta de la comercialització, no? Vam veure la visita del Papa, doncs que hi havia, doncs, això, no? Molt de màrqueting amb això, no? Se'n parla al teu voltant? Els joves es fixen en aquestes coses? I aquesta part comercial de...
Sí, bé, al final jo crec que si creix la gent que és catòlica i cada cop n'hi ha més, les empreses i tot intentaran fer negoci amb això. Si hi ha més mercat a nivell de les coses religioses, s'intentaran fer més productes per suplir aquesta part de la població que li interessa.
Tu ets creient?
No, jo no sóc creient. Tampoc descarto res, perquè jo crec que és una cosa que està per damunt que, de mi, que jo no puc decidir si existeix o no. Llavors jo em mantenc al marge.
Fem una ronda ràpida a la taula. Sou creients? No heu sentit la crida, Asier?
Jo personalment no sóc creient, tinc una mica la mateixa posició. Vull dir, no puc negar res, al final és el que surt dels meus coneixements, però, bueno, estic més aviat en contra.
Roc?
Jo sóc ateu.
Molt bé. Roger?
Jo no és que sigui creient, però confio en... O sigui, quan no tens més sortida, doncs que hi hagi alguna divinitat, per dir-ho de manera, que et pugui ajudar a sortir endavant.
Laura?
No, jo no sóc creient.
Rita?
Jo no sóc creient, però és això, tampoc nego l'existència d'algú superior.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar, Joves Pro, radiografia d'un curs marcat per la IA i les vagues.
Estic perdut, no sé què vull ser.
Que jo sé que no és cup per ser milionària. Si plogués i em sonen els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta.
La IA és una eina útil que hem d'aprendre a gestionar i que avança molt. Cada vegada és més difícil distingir què és veritat del que no. Martí Calart Corbera.
Doncs seguim aquesta ronda avui amb aquesta tertúlia de joves, però per acabar el curs, la falera del Roc és els joves que intenten emprendre, no? Diu que té amics que ho han intentat i que la majoria han fracassat miserablement perquè tenen una falsa idea de l'emprenedoria i perquè pensen que es faran rics. Nosaltres, fent recerca, hem trobat un cas així que ens ha creat l'atenció, el Marco Bermúdez, CEO de 14 anys. fundador d'una empresa que es diu Smart Bridge i del club Young Founders. Amb només 11 anys va facturar 10.000 euros.
Bé, efectivament, en aquest cas és notícia. Jo crec que és notícia perquè és un cas excepcional, un cas al que la majoria de gent no podrà arribar. Llavors, es crea com aquesta ficció en què si tu t'esforces molt et faràs ric i famós i no té per què ser així. I bé, sobretot és que trobo que se centra molt en les parts aquestes de crear la teva empresa i la teva imatge i tot això, i menys en la part d'oferir un servei i un producte, realment. Que és,
Tu, al teu entorn, tens algun cas de gent que hagi començat a intentar emprendre? Ja veurem si èxit, no èxit, futur, es fan milionaris, això, clar, és...
En el meu entorn proper hi ha diversos casos i alguns tenen més sentit que altres, en la meva opinió. Hi ha, això, hi ha un que va crear tota la seva marca i no va fer mai res. Hi ha un altre que va canviant de projecte, va fent estudis de mercat, però no arriba mai a vendre res, simplement va canviant. I després n'hi ha uns que sí que van oferint un servei de gravar coses i ho van fent a poc i van intentant créixer.
Jo m'he informat a través del meu fill i em deia ell que n'hi ha que compren productes xinesos i els venen aquí en pàgines més cars, rieu, tots, perquè ho heu sentit a dir. I després també una altra cosa em va dir, els trading, compraventa d'actius financers, és a dir, que també us poseu això, o sí, et sona que hi hagi aquest moviment de... fer aquest tipus de negociets a través de xarxes?
Sí, de fet, jo vaig intentar amb una cosa de comprar un producte perquè s'encarís, però després m'he adonat que no té cap mena de sentit perquè no estic realment oferint cap servei, simplement estic intentant guanyar diners amb una cosa que fa molta altra gent i que, per tant, no em faria ric jo amb això.
Per tu què seria prioritari? Trobar una feina, fer-te ric, omplir de sentit la teva vida, Roc?
Bé, jo estudio humanitats, per tant, no fer-me ric ja ho he descartat.
Tu també dius, una altra de les dèries que plantejaves, que aquesta és molt més profunda, és la falera de com els adolescents sou brutalment exclosos dels sistemes democràtics, no? I com això, dius, influencien el vostre desinterès cap a la política i els problemes socials. Què vols dir?
Bé, amb això vull dir que se suposa que vivim en una democràcia en què tots tenim el poder per decidir què passa a la nostra societat, però resulta que a partir dels 18 anys s'ha establert una línia que jo no entenc, perquè tampoc és que s'hagi assolit la maduresa als 18 anys. I es veu que no se'ns considera els menors d'edat capaços de raonar per un partit, com si els majors sí que ho fossin, per una espècie de miracle, capaços de decidir el partit correcte. I això crea un desinterès, i he sentit que en programes anteriors parlàveu de crear un noticiari per als joves, però jo crec que realment la falta d'interès dels joves no és pel format, sinó perquè, com que no poden afectar a la política actual, ja no s'interessen i es creen aquests casos de gent desinteressada.
Ronda ràpida de nou. Us sentiu exclosos del sistema? Roger, comencem per tu.
Jo no, en realitat no.
No. Laura?
Bueno, jo crec que des de baix i des del carrer també es poden canviar les coses.
Rita?
Jo crec que sí. Al final, si tu no tens poder sobre el que passa al món, vull dir, poder com polític, administratiu o el que sigui. O sigui, vale, sí, es pot fer moltes coses a nivell social, però realment des d'on es canvia tot és des de la política i des del sistema. Llavors, si tu no tens res a dir al sistema...
Nil?
Jo crec que sí que estem exclosos, però no només els joves, sinó la població en general, perquè tu votes a un partit, però després acaba pactant amb l'oposició i acaben decidint el que volen tots i no tenint en compte el que realment vol el poble.
Acier.
Jo penso que el fet de que hi hagi un límit als 18 no fa que ens quedem exclosos, sinó és una manera d'evitar que es produeixi una demagògia per part dels pares, perquè al final és quan som més vulnerables a l'opinió de les famílies, és com una mica quan ens comencem a alliberar d'aquestes opinions de casa.
Avui a l'ofici d'Educat, la tertúlia de joves pro.
No m'agraden les etiquetes.
No segueixo els mitjans tradicionals perquè no són propers a la nostra realitat. Elia Rubio Català.
Avui aquesta tertúlia, radiografia d'un curs marcat per la IA i les vagues. Laura, per la Laura el neguit és la situació de l'educació a Catalunya, sobretot la manca de recursos, les desigualtats socials i l'accés de feina del professorat. Dius que falta material i personal, orientadors, psicopedagogs, vetlladores, i que això dificulta atendre bé l'alumnat i, per tant, afecta la qualitat de l'ensenyament. Hi ha hagut vagues i en algun institut, com el Narcís Oller de Valls, alguns alumnes s'han queixat de les conseqüències de les vagues. I amb el suport de l'AFA fins i tot van protestar per les vagues. L'alumnat esteu al costat del professorat sí, no, depèn, us ha afectat en la qualitat de l'ensenyament? Com ho heu viscut vosaltres? Perquè segurament són els que menys hem sentit en tot aquest procés.
Bé, jo crec que en general estem al costat del professorat, però perquè també estem rebent una mica les conseqüències d'aquestes males condicions laborals que tenen. Al final, quan un professor va amb ganes i a gust a treballar, es nota. I vulguis o no, el que estan lluitant no només és per ells, sinó també és per nosaltres, perquè millors condicions a l'aula no només són per ells, sinó també per tot l'alumnat en general. Llavors jo crec que, excepte algun cas, estem bastant al costat del professorat.
N'heu parlat a classe? Heu dit la vostra? Sentiu que la vostra opinió s'ha sentit escoltada? És a dir, hi heu participat d'alguna manera? Després farem ronda, també, perquè veig cares.
Saps què? Crec que ara els professors ja estan una mica rebotats, una mica tancats en banda, perquè crec que porten molt de temps aguantant certes condicions i ara en una mica patat. Llavors estan molt a la defensiva i crec que no estan escoltant gaires opinions, però no només nostres, sinó de ningú. Llavors jo en aquest aspecte sí que és veritat que no ens hem sentit gaire escoltats.
De fet, hi ha alumnes que s'han quedat sense colònies. Tu tens la impressió que heu pagat també un preu, vosaltres, per aquestes protestes i mobilitzacions?
Del tot, del tot. A més, nosaltres els que hem fet segon debat aquest any ho hem notat molt, perquè al final tenim les hores justes per fer el temari i n'hem perdut moltes. Llavors, hi ha moltes assignatures que no s'ha pogut acabar el temari, que l'hem hagut d'aprendre a selectivitat pel nostre compte, i això...
Perquè entrava igualment tot.
Clar, 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 tot, 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 sí.
Una de les coses pel que aquest curs ha posat el crit al cel al professorat ha estat per aquella prova pilot que van anunciar de posar Mossos vestits de paisà en algunes escoles i instituts. Tu com veus la mesura, Laura?
Ostres, jo ho trobo això de les pitjors mesures que es podien haver arribat a fer. Vull dir, al final estàs destinant uns diners per contractar... Bueno, aquests Mossos, els diners que podries destinar a contractar vetlladors, a contractar psicopedagogs que estiguin dins a classe, perquè al final un mosso el que només fa és desacreditar la feina del professor, com dient, ostres, el professor no ha pogut posar pau a l'aula, doncs vinga, posem un mosso. Llavors és ficar al final una altra pedra al camí.
La resta, ronda ràpida. Us faria sentir més segurs o incòmodes que la policia es passegés de paisà pels vostres centres? Nil?
A mi em provocaria incomoditat saber que hi ha gent per allí que no forma part de l'institut i que està esperant a que algú faci algo per treure la placa i detenir amb algú.
Roc?
Policies m'incomodarien. Preferiria que hi hagués inspectors per assegurar-se que els professors facin bé la feina.
Perdoneu, però m'has fet gràcia. Roger?
Jo crec que et sents més segur, però el que és realment important, com ha dit la Laura, és retornar l'autoritat que tenien els professors i no vetllar, doncs, per això, doncs, posar policies o Mossos, que a sobre és un sou més que han de pagar l'Estat, i això, retornar, sobretot, l'autoritat als professors.
Clar, perquè un professor deia, la que posen policia, estan dient que els professors no poden amb vosaltres, no, Rita?
Clar, però igualment, tampoc crec que hi hagin tants conflictes, almenys del centre on vinc jo, tampoc crec que hi hagin tants conflictes com perquè s'hagin de posar professors. Jo, amb els meus amics, sempre ho diem. En comptes de professors, ai, de policies a les aules, haurien de posar professors a les comissaries.
Interessant.
Jo penso que posar Mossos és com... És bastant violent. És posar una figura així d'autoritat, així de força, que no és coherent ni adequat a un sistema educatiu. És això, se li ha de donar autoritat a qui l'ha de tenir, que és el professorat, que és qui més a prop està amb l'alumne, amb qui més connecta.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de joves, però.
No em toquis, que punxo.
Els casos de bullying es coneixen, però hi ha professors que fan els ulls grossos si no és molt greu. Nil, Alberdi i Alzinet.
Doncs seguim amb les faleres d'aquests joves, però ara toca la CIER. La seva falera està relacionada amb la protesta dels docents, també, però també, diu ell, de metges, de les persones que no poden accedir a l'habitatge. O sí, però uns preus molt alts. Dels discursos d'odi, diu, que està preocupat perquè els joves sou el futur, però, dius tu, esteu adormits davant d'aquesta situació i parles d'un sistema educatiu que es fa subordinats i sense pensament crític. Què vols dir amb això que esteu adormits? I té alguna cosa a veure les pantalles?
A veure, això de que estem adormits té una mica a veure amb aquesta poca alimentació de sentit crític al final. Jo el que estic veient és, ostres, estan passant un munt de coses, això dels professorats. Tenim professors amb males condicions, que això ens afecta a nosaltres, un augment de l'ultradeta, s'està bueno, està perdent credibilitat la democràcia, podem tornar a caure en una dictadura, i la nostra resposta és el silenci. No he vist a joves mobilitzant-se, no he vist cap mena de resposta al respecte, i el que sí que considero que en part té culpa les xarxes socials és que homogenitza el pensament i que deixa, doncs, que encara ens falti més el pensament crític i que no pensem per nosaltres mateixos.
Què creus que sí mobilitza els joves? El papa? No, ara he fet una broma.
No, ara mateix els influencers.
Influencers?
Sí.
Quin tipus?
Depèn, els que tingui. És que jo ara mateix estic una mica desconnectat, llavors, ara aquí no t'ho sabria dir, però veig que la gent pensa com aquell que més seguidors té, i és com... Ara que estàvem donant a Nietzsche filosofia és... Estem tornant, en lloc de perdre valors absoluts, estem tornant a incorporar valors absoluts. A tots pensem d'una manera, això està bé, això està malament, això ha de ser així i això ha de ser això.
Clar, jo miro les cares a veure si crea reacció en els nostres contertulis. Ara que acabes un cicle en la teva carrera estudiantil, sí. Hi ha una cosa molt bonica que és... Aquí és bonic agrair i destacar, eh?
Sí.
Aquí destacaries, aquí agrairies grans professors, grans mestres, grans ensenyances.
A veure, en general... He de dir que durant tot el meu progrés educatiu, sobretot al meu institut, el Josep Tapiró, he tingut molt bons professors, però a aquest curs vull agrair especialment a la meva professora de filosofia, la Neus, que ha fet que un curs tan complicat sigui més fàcil, que m'ha estat recolzant i potser no necessitava ajuda en filosofia, però sí que em transmetés aquesta confiança que jo no tenia per part meva i m'ha ajudat molt a confiar més en mi i a fer que el curs sigui molt més suportable, a part que és una professora que explica molt bé.
Ronda ràpida. Professors, ensenyances del curs que us hagin marcat, Nil?
A veure, jo crec que tots els professors et marquen d'alguna manera.
Ah, no et mulles, eh?
Positiva o negativa. Llavors, no sé, el meu professor que em va fer català molts anys, que es diu Marc, jo crec que ha fet que m'agradi tot això, gràcies a com ho ha explicat.
Roc?
Jo és que els que més m'han marcat estan negativament, llavors no els mencionaré.
Oh!
No els he definit.
Rita.
Jo crec que la que més m'ha marcat ha estat la meva profe de castellà, la Thais, perquè té una manera com... És una persona molt, molt, molt estricta, però es veu que ella viu per ensenyar. Llavors, encara que ho faci d'una manera com menys empàtica, aprens. O sigui, realment aprens.
Mm-hmm. Interessant, aquesta síntesi que ens has fet de la professora. Laura.
Jo és que aquest any he tingut molta sort també amb els professors, sobretot el meu professor d'història i la meva professora d'història de l'art.
Però els altres també te'ls estimes molt, oi que sí?
Sí, la veritat és que aquest any a tots.
Roger!
Jo destaco tots els professors que tenen vocació per l'ensenyança, però sobretot el de filosofia. Ha sigut una assignatura que he començat aquest any i m'ha cridat molt l'atenció. I, bueno, l'Òscar de la filosofia, doncs, destacar-lo.
Sí o no, només? Creieu que la majoria de professors que teniu tenen aquesta vocació que ens diu el Roger per l'ensenyança? Sí o no, la majoria?
Sí, però estan cansats.
No, i cada cop menys.
No.
Jo crec que sí.
Jo crec que no.
Jo crec que no.
Doncs avui el sentim a l'Ofici d'Educar, la tertúlia de joves, però.
Sempre haig de fer el que tu vols.
Fins ara havia tret bones notes estudiant poc i avorrint-me a classe. Però a batxillerat m'he adonat que anem coixos de base. Elia Rubio Català.
Doncs seguim amb aquests neguits, amb aquestes dèries, amb aquestes faleres que ens porten els joves de la tertúlia. Ara la Rita, ella parla sobre el seu futur immediat, ha acabat batxillerat i haurà d'anar a viure a Barcelona. Uau! I això li genera molta incertesa. Només el 23,7% dels universitaris catalans estudien al mateix municipi on resideixen. Per tant, 3 de cada 4 estudiants universitaris es desplacen a un altre municipi per estudiar. De fet, els joves de comarques que entren a la Universitat de Barcelona han de triar entre pagar un lloguer, que sol ser alt, viure en una residència o passar 3 o 4 hores al dia al tren per no haver de pagar una habitació. Tu com ho tens, això, Rita? Què vols estudiar, allotjament? Què et preocupa? Com t'ho has organitzat? Imagina que tens tot apamat, no?
Gens.
Gens.
Vull dir, jo vaig tardar 3/4 de curs a decidir què volia fer l'any que ve i al final vaig decidir, vale, no em ficaré una carrera que mínimament m'interessi per deixar-la a l'any de carrera perquè realment era algo que no motivava. I ara mateix estic treballant en una cafeteria i m'agrada molt i ho disfruto molt i vaig dir, vale, pues vaig a fer un grau superior de Direcció de Serveis en Restauració. A l'Escola d'Hostaleria d'aquí a Barcelona. Llavors, el tema de buscar pis és un tema que està sobre la taula, però que tampoc em corre pressa, sobretot perquè és molt car. Llavors, amb un parell d'amigues vam dir, bueno, si trobem algú que estigui bé de preu i que sigui fàcil i que ens quedi bé de totes per anar a la uni o on anem, bé, i si no, mira, durant el primer any es fa puja-baixa, des de Vic és una hora i l'escola d'hostaleria està a 10 minuts en metro de Sagrera. Llavors, és fàcil. I és això, és un tema que està sobre la taula, que anem mirant, però que no ens corre pressa.
De fet, hem trobat que n'hi ha que canvien de grau d'universitat en funció del tema de l'allotjament, no? El teu entorn, clar, tu ets de comarques, diríem, no? Per tant, molts d'aquí sou de comarques, no? I per tant, us trobeu amb aquesta situació de dir... què?
Bueno, en el meu cas no ha passat, però perquè tota la gent del meu entorn que van a la uni, la majoria estan vivint a Vic. Perquè com que Vic és tan fàcil d'accedir a Barcelona en una hora i ets, és com que molts, com que no han trobat pis, s'han quedat a Vic. Llavors, no m'hi he trobat.
Tu creus que hi ha prou ajudes aquí? Per exemple, jo us citava en el guió el cas de Finlàndia, no? que et donen ajuda per pagar l'allotjament, la manutenció, i els estudis són 100% gratuïts. No? No estaríem en aquest punt.
No.
Per la resta, i tu, bueno, tu també, no? Hi ha un estudi de l'Observatori Català de la Joventut que diu que només 2 de cada 10 joves d'entre 16 i 29 anys aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. 30 anys, alerta, eh? Les noies més que els nois. Com ho veieu? Us veieu als 30 ja, o abans dels 30 emancipats? Ronda ràpida.
A veure, jo me'n vaig estudiar a Granada, així que una mica emancipat quedaré, però perquè tinc família, jo tinc aquí un joc. Tinc un as debajo de la manga.
Ja. Nil, abans dels 30, sí?
Jo espero amb alguna empresa
exitosa.
Quina edat?
Va, digueu-me l'edat.
Jo espero fer alguna empresa i guanyar diners.
Ah, allò que ens proposava el Roc.
No, però espero poder...
A quina edat?
25.
Roc?
Jo abans dels 40 no em vull emancipar. Sí, ara mateix.
Perdona?
No cal.
Com que no cal? Això ho has de preguntar als teus pares, eh?
Però ja els diré després que no.
Ah, d'acord. Roger?
Jo, bueno, sí, a l'edat entre 20 i 30, però quan ja tens una feina estable, lloc on viure i tot això.
Uala! Però si vols esperes a tenir-ho tot.
Ja.
No serà fàcil, Laura?
Jo espero abans possible, la veritat.
Jo espero ser fora de casa abans dels 20.
Jo també.
O sigui, a la que acabi el grau superior, jo ja vull ser fora de casa.
Imagina't, un als 40, l'altre abans dels 20. Bé, en la varietat està el gust avui a l'ofici d'educar aquesta varietat de la tertúlia de joves, però.
Quan em dius que pari de jugar amb la tablet, m'enfado tant.
Que tant joves consumeixin pornografia espanta i és perillós. Dóna una imatge del sexe desconnectada de la realitat i una visió patriarcal. Laura Díaz.
Doncs avui a la tertúlia de Joves Pro hi hem sentit les dèries del Nil, el Roc, la Laura, la Sier, la Rita, i anem per la del Roger. La falera del Roger va de motor. Diu el Roger, l'estat amb la importació automobilística, la competència de fabricants xinesos de vehicles elèctrics ha augmentat molt, ha deixat algunes empreses sense feina en lloc de regular la importació. Espanya forma part de la Unió Europea i no pot decidir unilateralment. I així diu ell que la nostra indústria segueixi sent una de les pioneres al món del motor. Ha preferit, dius, mantenir els nivells d'importació de cotxes i donar a les empreses subvencions o certs privilegis per introduir-se al món armamentístic. Jo això no ho sabia, eh? Des de la invasió a Ucraïna, molts països han augmentat la despesa en defensa i algunes empreses han vist oportunitats en contractes militars, que no vol dir que d'un dia per l'altre de fabricar cotxes passi a fabricar tancs, no? Però sí que hi ha empreses industrials que s'estan transformant. Roger, quins són els perills que això passi? Sobretot perquè nosaltres entenguem, no? O sigui, ja, jo em pensava... això a mi com a consumidor, com a treballador, com a empresari, com a país, com m'afecta?
Bé, llavors, aquí hi ha dos temes. Primer, ja no és només el sector automobilístic, sinó que és més global, perquè, per exemple, amb l'agricultura, amb el pactat de Mercosur ja es va donar això, que preferien importar productes d'altres països, com en aquest cas eren aliments, i doncs no donar feina o deixar de com d'estabilitzar tots els agricultors del nostre país per això, doncs per coses de preu o tot això. Llavors el que és realment preocupant és que es prefereix, o sigui, el contingut acaba sent el mateix, perquè el producte és el mateix, però el que és important és amb la forma com es produeix aquest producte. És a dir, en els altres països no es tenen en compte les restriccions o les limitacions que es tenen en compte en el nostre país i que són obligatòries.
A tu com et toca aquest tema? Per què ens l'has triat?
Llavors, aquest tema, en el meu entorn tinc forces amics que doncs, estan força posats en això de les empreses o indústria, ja sigui perquè són fills d'empresaris o així, i és, o sigui, l'ambient general és que hi ha moltes empreses que estan quedant en suspensió de pagaments o inclús fins al nivell de tancar perquè no tenen suficients nivells de feina per doncs, estar estables. I això és moltes vegades degut a la importació de tots aquests productes.
De fet, jo avui veia una notícia que em parlava i deia que la disjuntiva estava una mica entre col·laborar o competir amb la Xina, no? I una cosa que he descobert avui a partir del teu tema i la teva proposta és que Volvo és xinesa des del 2010, jo no ho sabia. És a dir, que segurament els productes xinesos estan al nostre entorn i no en som ni conscients, no? Tu, si fossis ministre del govern, què canviaries? Què seria la cosa que faries perquè això fos diferent?
Clar, bé, és una pregunta força complicada perquè, ministre... Bueno, és una posició que et sorgeixen moltes preguntes i difícil de respondre, a més, però principalment és això, doncs, regular la importació i el que he dit abans, no centrar-se en el contingut, sinó en la forma de producció que tenen doncs, cada país i que sigui semblant entre els països per poder mantenir un mercat competent entre els proveïdors.
Clar, si dèiem que alguna d'aquestes empreses el que troben són oportunitats en la indústria militar, no? Tu creus que això hauria de despertar alguns dilemes ètics, no? Perquè les guerres existeixen perquè algú fabrica armes, perquè algú les financia i perquè algú els hi dona vida.
Clar, exactament això. O sigui, el que estem fent al nostre país és transformar o convertir una indústria que era productiva i, doncs, diguem, pacífica, com és l'automobilística, per una indústria que és doncs, més bèl·lica i que doncs, fomenta la violència en el nostre país. No directament, però sí indirectament, perquè al cap i a la fi estàs doncs, produint armament per una possible guerra.
Doncs avui, a l'Ofici d'Educar, sentim aquestes dèries dels joves pro.
Confia en mi. Si caic, aprendré a aixecar-me.
Sense filosofia, no puc saber quin objectiu té la meva vida i com puc arribar a ser feliç. La filosofia t'ensenya a viure. Martí Calarc Corbella.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio en temps de suplement, aquests joves pro, dèiem una radiografia d'un curs marcat per la IA i les vagues. Ho dèiem en començar, en la IA. Ha entrat en tromba a les escoles, n'hi ha que reconeixen que no s'haurien tret el graduat sense el ChatGPT. Ara ve la pregunta de la honestedat i de la sinceritat. L'heu fet servir, aquest curs? Sí? No? A Cier?
Enguany sí, perquè ja veus que fins i tot els teus professors et fan tasques amb el ChatGPT, que és un professor, és un cas excepcional, que dius, vale, tinc un volum de feina gegant, tinc molts pocs dies i a sobre m'has fet tu el treball amb ChatGPT. O sigui, m'estàs demanant que t'ho faci amb ChatGPT i fins i tot els professors enguany t'incitaven a utilitzar-lo.
Sí, al final és una eina. I com és una eina, s'ha de poder utilitzar, l'únic que cadascú ha de posar els seus límits i fins en quin punt vol enganyar el professor o a la gent amb la IA.
Clar, jo us he de dir que fa uns dies, crec que ja ho deia al programa, que el meu fill van fer un treball tots en el que el ChatGPT va ser una eina i els hi van posar un zero a tots, no? Dit això, Roc, l'has fet servir?
Sí, jo la faig servir sobretot com a eina per acabar d'aprendre els coneixements que els professors, això que no poden fer una atenció personalitzada i en canvi la IA sí.
Clar, la pregunta és si llavors els treballs que feu a casa, com que els feu amb ChatGPT, ja no tenen valor, no? Que jo la deixo aquí, la pregunta. La feu servir? La resta, Roger, fa servir?
Has de buscar el balanç entre poder utilitzar el ChatGPT per un estalvi de temps i també doncs, per trobar ràpid el que busques, però també doncs, aprendre i doncs, saber deixar d'utilitzar-la doncs, per doncs, fomentar els teus coneixements.
Laura, s'hauria de transformar la manera que treballeu? És a dir, allò que es feia abans, els deures de casa, els exàmens, per començar si la fas servir, eh? I després?
Bueno, jo aquest any no l'he fet servir tant perquè he prioritzat com assolir més rellotxàmens i tal que no currar-me els treballs. I d'altra banda, amb això que comentaves, penso que és important trobar la manera de canviar com està enfocat els deures, els treballs, perquè sí que és veritat que els nens més petits encara no tenen el criteri de quines conseqüències tindrà utilitzar la intel·ligència artificial. Llavors, cauen molt més en utilitzar-lo. Jo tinc un germà petit que està fent segon de l'ESO i cau, i cauen tots. Llavors, és molt complicat, és un repte pels docents, però és trobar la manera de com enfocar, com reenfocar la manera en com es fa els deures i els treballs.
Jo recordo la Laura que ens va dir en una d'aquestes tertúlies que tenien por que us fes ganduls. Rita, tu t'ha fet gandul a fer servir el xat GPT?
Jo crec que no, o sigui, perquè jo ja ho era d'abans. Però, vull dir, sóc una persona amb molt poca capacitat d'esforç i jo al batxillerat me l'he pres com un tràmit. Vull dir, jo no me l'he pres com un moment d'aprenentatge. Per tant, jo l'he fet servir no per exàmens i tal, perquè al final estudiar ho has de fer tu sol, és una cosa que s'ha de fer, però per fer treball sí que l'he fet servir.
Així és.
Jo trobo que s'hauria d'educar com utilitzar la intel·ligència artificial, perquè és cert que a mi el ChatGPT per estudiar m'ha ajudat moltíssim, perquè li enviava tots els meus esquemes i després li demanava que em fes preguntes. I així jo aprenia pels exàmens i m'anava molt bé.
Noi. Rita?
Sobretot, jo he utilitzat molt el notebook, que és la IA com de Google, que és una IA però per estudiar. I et fa targetes, et fa esquemes, et fa preguntes, et fa exàmens, et fa de tot. I realment sí que per estudiar va molt bé.
Laura?
I per fer treballs també és útil perquè al final, si necessites una informació molt concreta, ella et troba les webs i fonts que et contrasta. I vulguis o no, és una eina molt útil. El que passa és que s'ha d'aprendre a posar límits i a on i quan s'ha d'utilitzar.
Us veig força entusiasmats, eh? Anthropic, jo llegia, que és una d'aquestes empreses capdavanteres del sector, ha demanat una pausa global de la IA abans que els humans en perdem el control. I per assegurar que les institucions estiguin preparades, us fa por que perdem el control de la IA?
Sí. Vaig veure la pel·lícula Matrix fa poc.
No.
I, clar, la pel·lícula té els seus anys. I parlava que si de la IA que perdríem el control. I realment ho veus des del pas del temps i dius, ostres, és que té moltes possibilitats de passar. Això no ho estem controlant. Està tenint un creixement exponencial molt important i no en som lo suficientment conscients del que pot arribar a ser.
Nil, Roc, Roger, que no govern la boca, mulleu-vos.
Sí, bé, és algo nou i amb les coses noves s'ha d'anar amb compte perquè si creix és una cosa que aprèn sola també. La intel·ligència artificial va evolucionant, llavors s'ha de regular.
Roc?
Jo crec que sobretot s'ha d'evitar que substitueixi les interaccions humanes i culturals més que el fet de fer treballs més metòdics.
Rita?
Sobretot l'art. O sigui, jo crec que l'art fet per intel·ligència artificial a l'examen de selectivitat de dibuix artístic, ens van posar... Vull dir, l'activitat era dibuixar un pallasso amb un element i ens van posar quatre elements i els quatre elements fets amb intel·ligència artificial. A l'examen de dibuix artístic. Vull dir, va ser com... Plantegem-nos el que estem fent.
Roger?
Jo, doncs, és això. Bé, és més o menys el que ha dit ell, que és el que hem d'evitar és la substitució de... O sigui, de la intel·ligència humana, per dir-ho d'una manera, o de les activitats humanes per la intel·ligència artificial.
Clar, vosaltres penseu que, més enllà de fer-ho servir com una eina, us podríeu fer amics de la IA, és a dir, que fos la vostra millor amiga, i parleu, i consulteu, i confieu, us confesseu coses. Vèieu fa uns dies un documental que es diu Jordi i Nil, La conversa infinita, que mostra l'amistat entre un home que és vidu, un lloro i un assistent de la IA, no? I llavors, com ell, doncs, es fa amic. I parleu? I confieu? Us faríeu amics de la IA?
No. Jo, per parlar dels meus temes, vaig al psicòleg, la veritat.
D'acord.
Jo, a vegades, si no puc anar a un lloc i he de posar una excusa, li demano que em doni idees. Però, espera't, coses útils. No, li dic gràcies i ja està.
Ah.
Jo no li dono les gràcies perquè vull que prengui el seu lloc.
S'ha de tractar bé per possibles invasions.
Si el tracteu bé es creurà humana i...
El meu pare sempre diu que hem de tractar bé les dies perquè imagina't que revolucionen. Els hem de dir sempre sisplau i gràcies.
Claro.
No em puc creure que en aquesta taula no hi hagi algú que no hagi tingut així un diàleg, una...
Sí, jo sí,
no,
sí, veus? Sí, de... Ai, és que m'està passant això, no sé què. I de, a vegades que, jo què sé, qualsevol dels meus amics estan dormint i jo necessito com assistència en aquell moment. I és com, vale, pues, com que tothom està dormint, pues, chat, ajuda'm, sisplau. Però com en ocasions molt, molt, molt esporàdiques. O sigui, no és algo que faci recurrentment.
I tu tens la impressió que és empàtic?
No.
Et diu el que vols escoltar, un.
Sí.
Mm-hmm. I teniu la impressió que és perillós que, per exemple, una persona, perquè tu dius que estic sola en aquell moment, és a dir, una persona que tingui, recordo un dia que tu ens parlaves dels joves amb, que han intentat treure's la vida, no? És a dir, una persona que està en una situació límit, és perillós que li demani ajuda a la IA? Quina sensació teniu?
Sí, ja hem vist de casos que s'han suïcidat per culpa de la IA.
Diuen? Entonces, suposo que això és...
En conversacions que incitaven, perquè clar, és el que deien elles dues, et diu el que vols sentir, si tu li dius que et vols morir, que et vols morir, que et vols morir, doncs que et dirà, ah, vale, doncs fes-ho.
No, però en teoria està regulat, l'únic que, com al ser una intel·ligència artificial, es pot saltar la regulació d'alguna forma si hi ha un error i sí que te pot dir coses així.
Clar. Roger, aquell dia que tu ens parlaves de joves amb ideacions suïcides, no? Tu creus que un jove el pot ajudar a sortir del pou o a sentir-se acompanyat?
Bé, jo el que crec, no hi estic gaire al corrent tampoc d'això de la IA, però és més que res això, que et diu el que vols sentir i moltes vegades, doncs, t'agafes com si estiguessis parlant amb una persona de veritat i un, com si fos un professional, com si fos un psicòleg, i t'agafes tot el que diu de manera personal.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de Joves Pro.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa. Hi ha joves molt descontents amb els responsables polítics i és molt perillós, perquè d'aquí no res podrem votar. Laura Díaz.
I més tecnologia amb aquesta tertúlia de Joves Pro. Un terç dels adolescents i joves d'entre 15 i 29 anys admet haver estat agressor a les xarxes. No agredit, sinó agressor, no? Gairebé un 30% de les víctimes no va fer res perquè assumeix com un fet poc greu habitual a les xarxes aquestes agressions per xarxes. Heu sentit de casos al vostre entorn? Agressors que potser no en són conscients, eh? Aquestes... Sí?
Jo, agressió com a tal, no, perquè, o sigui, no ha sigut, jo diria, molt greu, però clar, és un tema que l'estem normalitzant molt entre els joves i això també és degut, doncs, que hi ha hagut un augment de la tecnologia i és això, que ho estem normalitzant molt i poder coses que sí que ho són les estem donant com no passa res, normal...
Jo vaig patir assetjament escolar el 2020 i va caure la quarantena. I això va fer doncs, que es traslladés de lo físic al més cibernètic. Llavors jo ho he patit, però també serà això que diu, que ara amb l'augment de xarxes socials queda com més maquillat. I si a sobre ho diu una...
Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa. Us deixem en Flashy Ice Cream i els Tiets. Això és l'estiu. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Marta Sánchez i el Xavi Llauradó i la Núria Ventura, tot un tresor que avui se'ns jubila. Ens retrobem al setembre. Bones vacances.
Fins aquí l'Ofici d'Educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Replanem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.
Mediterrani, dinem a casa els avis, tots junts a fora al pati, entre vinyes i geranis.
Un altre estiuet al poble, una nit més que s'allarga, anem a un concert a la costa, un any més que se'ns escapa.
Això és l'estiu, la mar salada, la pell morena, això és l'estiu. Una caleta al Mediterrani, això és l'estiu. Aquell petó sota les estrelles, de cop em dius que això és l'estiu.
Passem-nos els dies de costa a costa, lloguem una camper per tu i per mi. Passem-nos les nits fent coses prohibides, reservo un hotel per tu i per mi.
Per tu i per mi.
A vegades la vida no ens ho posa fàcil ni a tu ni a mi. Però ens tenim l'un a l'altre, res més em fa falta per ser feliç.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Diumenge passat a la setmana tràgica, Antoni Rodon va respondre a una pregunta gairebé metafísica. L'aire condicionat és de dretes?
Bàsicament, el debat, per resumir-lo, és que les esquerres franceses, amb molts matisos, bàsicament diuen que els aires acondicionats doncs, fan pitjor el problema, no? Perquè augmenten el consum de l'electricitat i aquesta electricitat, si no ve d'energies renovables, doncs, fan pitjor el problema. Augmenten la temperatura de les ciutats i això, en certa manera, és cert, s'ha mostrat que si, per exemple, tot París tingués aires acondicionats, la temperatura pujaria un 1,5 o 2 graus més a la zona de París. Per tant, en certa manera, tenen un punt. Ara bé, el que, òbviament, en el meu entendre, obliden, és que molt sovint l'aire condicionat i altres sistemes de refrigeració no deixen de ser una qüestió de benestar públic i de salut pública.
I un altre home força metafísic, en Canyut, el protagonista de l'anunci estrella de l'estiu, ens va obrir les portes de casa seva i ens va confessar la seva devoció per Viggo Mortensen.
Le dic, oye, mira, de verdad que yo esto no lo hago nunca. Dic, pero ¿te importa que nos hagamos un selfie? I em mira com dient, hosti, vull dir, tio, ets un desgraciat, vull dir, clar que ho fas, però no ho feia jo. I em diu, dale, no? I m'acosto, i normalment amb un selfie t'has d'abraçar, però veig que aquella virilitat, aquella envergadura, saps? Aquella esquena d'espalda plateada recta, dic, no toquis. Llavors, jo estava molt nerviós, em tremolava la mà, i no li donaven el botó que t'has d'enfocar tu. I estava enfocant a Monegros. I ella em diu, però estàs enfocant a l'infinito. Diu, tienes que darle al botón de... Em va ajudar. Dic, es que soy más fan de lo que me pensaba. I quan ja estic entre la furgoneta, sento una veu d'home que diu, Xavier, em giro i em diu, bon viatge.
I a l'eclipsi es va fer de nit amb l'actriu Mercè Arànaga i ens va compartir una nit de confessions, de passions i de petons.
Quan jo estava a la trinca, que fèiem el Tariro Tariro, cada setmana hi havia un convidat. I una de les setmanes era el Serrat. I aleshores em van proposar els trincos fer un esquetx amb ell. I era com si hagués hi hagut una hecatomba nuclear. I jo feia una noia que era com l'enamorada del Joan Manel. I l'havia de cridar, i aleshores el cridava entremig dels zombis, ell venia cap a mi i ens fèiem un petó a la boca. Bé, aquell petó va fer que l'endemà tothom, però moltes de les dones i noies que veia pel carrer em deien quina enveja, t'has fet un petó amb el Serrat. M'he morrejat amb el Serrat.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
A Netflix, la tercera entrega de la saga Enola Holmes. I understand you may need some explanation as to how this all began. Life was everything I wanted it to be. And it was just the two of us. Enola Eudoria Holmes, will you take I, Ernest Augustus of the House of Tewkesbury, to be your husband? Yes. He has a first name. I was surprised too. La germana petita de Sherlock Holmes haurà de gestionar els seus somnis personals i professionals quan es barregen amb el cas més perillós al qual s'ha enfrontat mai i que a sobre la durà fins a Malta. So what do? You live your life, you go in shadows. I sell photocopiers. What do you really do? You'll come apart and you'll go blind. We do the job. I a Movistar Plus estrena una nova sèrie, Memòria d'un assassino.
El thriller criminal protagonitzat per Patrick Dempsey combina acció, drama emocional i dilema moral i ens presenta un assassí a sou que comença a perdre la memòria a causa de l'Alzheimer i ha de reconstruir el seu passat per protegir la seva família.
I al Poliorama, el Festival Grec, porta la truita.
Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarsau, Jordi Boixaderas i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. Avui, a funció a les 7 del vespre. Vinent, tot i que els anys ens passin, que per sempre ens seguim veient, que puguem fer-ho fàcil i que hi siguem tots l'any vinent. Era això, sempre volem massa i necessitem poc. Era això, era
temps que espero i crec que he encertat el camí i m'accelero cada cop que em diuen de fer un plan així. Fa temps que espero i crec que he encertat el camí i m'accelero cada cop que penso que era això, era això. Sempre volem massa i necessitem poc. Era això, era això. Tot el que buscava ho tenia ben a prop. Era això, era això. Sempre volem massa i necessitem poc. Era això, era això. Tot el que buscava ho tenia ben a prop. Tot el que buscava ho tenia ben a prop.
El suplement, amb Roger Escapa.